bec, traumatisme cranial i contusió pulmonar i ha hagut de ser evacuat del circuit amb helicòpter. Ara està ingressat en un hospital proper a Motegi. A Moto2, el nou campió Joan Zarco vol celebrar el títol guanyant el Gran Premi i ha aconseguit la pole per davant de Tom Lutti i Jonas Folger. Àlex Rins sortirà cinquè, Axel Pons vuitè, Àlex Márquez quinzè, Ricky Cardús dissetè, Edgar Pons vint-i-quatrè i Xavi Bierge vint-i-setè. I a Moto3 la pole és de Romano Fenati, acompanyat a primera fila per Miguel Oliveira i Jorge Navarro. Dani Kent pot ser campió del món si li treu 20 punts o més a Enea Bastianini. L'anglès sortirà sisè, just per darrere del seu rival italià. Pel que fa als catalans, setena posició per Isaac Viñales i 25ena per Gabri Rodrigo. El programa de curses del Gran Premi del Japó començarà a les 4 de la matinada hora catalana amb la de Moto3, a les 5 i 20 minuts la de Moto2 i la de MotoGP arrencarà a les 7 del matí.
I acabarem recordant que avui comença la Lliga CB de bàsquet amb dos partits en presència catalana. Fuenlabrada, Manresa, 8:15, a 8:45, Joventut, Tenerife. També que en hoquei patins, a les 5 es juga la Supercopa Continental, Sporting, Barça. I que en futbol sala, l'equip blaugrana juga a 9:15 a la pista del Peñíscola. A les 7 abans, Copa d'Europa al Palau Blaugrana contra el Montpellier. Nosaltres ho deixem aquí. La informació continua als butlletins horaris de RAC1 i com cada dia a les 11, el Tu Diràs. Gràcies per la vostra confiança i molt bona tarda.
Això és Reconcentrat amb Jordi Beltran.
Hola, què tal? Benvinguts a una nova edició de Reconcentrat. Avui tindrem molta estona per recordar continguts del món a RAC1 i del versió RAC1 amb tots vosaltres fins a les 11 de la nit, amb una pausa d'una hora a les 3 per escoltar Aïma Inxalà i el seu amb molt de gust fins a les 4. A partir de les 4 hi ha Autopista fins a les 11 de la nit amb recordatoris de fragments dels programes d'aquesta casa. Per cert, cap de setmana d'aquells llargs, eh? Dissabte, diumenge, dilluns, però alguns diuen dissabte, sí, alguns els hi toquen a comprar, alguns els hi toquen feines domèstiques. A d'altres, precisament, comencen a treballar el cap de setmana, segons com, seria també el nostre cas. Però, en fi, en principi, dilluns es veu com un dia d'aquells, hosti, quina glòria, tu. Després de vacances, ara tindrem, perquè, clar, l'11 de setembre ja la cosa va quedar, havíem de fer la manifestació, la cosa va quedar com una mica allò tallada, i ara tenim un cap de setmana llarg, o teniu un cap de setmana llarg, per tal de gaudir-ne i passar-ho bé. Mireu, nosaltres no trencarem el costum. Avui, evidentment, no hi ha futbol. Juguen les seleccions aquesta setmana i no hi ha futbol de primera divisió. Demà tindreu crònica esportiva dins del Superdiumenge amb tot allò que tingui a veure amb el futbol de segona i altres esports. Però avui, de moment, no hi ha futbol. Per tant, com deia, fins a les 11 de la nit, amb aquesta pausa de 3 a 4, amb molt de gust, estarem amb vosaltres. Començarem, com sempre, els dissabtes, i això que ens agrada començar la majoria de dissabtes, recordant els últims moments del món a RAC1 d'ahir divendres. I ahir divendres Jordi Basté se'n va anar al Festival de Sitges. A Basté li encanta el cinema, l'audiovisual en general li agrada, i ell cada any al Festival de Sitges, pam, allà a fer el programa, i llavors parla amb directors de pel·lícules que s'estrenen en aquest festival, recorden pel·lícules com serà el cas d'aquí unes hores d'una pel·lícula mítica que compleix 20 anys i que ha estat condemnada de pseudoprotagonista d'aquest Festival de Sitges 2015, i aleshores, a l'última hora, l'ens fotran fora, va reunir a Sitges, doncs això, la plantilla d'aquest últim espai, inclòs el darrer fitxatge Nacho de Sanahuja, que doncs, apareix els divendres també dins d'aquest Ens fotran fora, que, com us deia, ens podrà fins a les 3. A les 3 hem aixalat i amb molt de gust, i després a les 4 tornem aquí. Fins ara, i que aprofiti.
Tu saps què és el Reconcentrat?
Això és Reconcentrat.
Hola a tots, així en general.
Bon dia.
Hola.
Bon dia. Avui recordeu que el primer que fem és votar el millor tall de la setmana, el diari.
5 finalistes, Alexandre.
Sí, senyor, comencem amb un premi Nobel de nom certament complicat.
Ahir dimarts coneixíem el Nobel de Física que, en aquest cas, pel descobriment de les oscil·lacions dels neutrins. Recaigut en... Tajita i Artur Mac.
Segon finalista.
Hora difícil, eh? A Ràdio Nacional d'Espanya tenen problemes amb el rellotge.
Comienza España, vuelta y vuelta, 12 y 8, 11 y 7 en la Comunidad Canaria.
¿Me puede repetir la pregunta?
Comienza España, vuelta y vuelta, 12 y 8, 11 y 7 en la Comunidad Canaria.
El tercer es un futuròleg.
En forma, els esports de RAC1 s'anticipen a la jugada com ningú.
Aposteu per aquest partit a Big Win, aquest Atlètic de Madrid-Real Madrid. Per exemple, es pot apostar com es marcarà el primer gol. Disparo, penalti, de cabeza, gol en pròpia meta, tiro libre, o que no hi haurà gol. Jo crec que serà de cap, el
primer
gol.
Centra Carvajal i marca de cap Benzema. Gol de post. Gol de Benzema de cap, minut 8 de partit. La centrada de Carvajal i tal com acaba de anunciar Pitoniso Puig, marca...
Quart finalista, una princesa que té fred.
Oi. Les intimitats de la dona del
Mònica,
temps...
Mònica, Mònica...
Atenció, eh? Atenció, Mònica. Les intimitats de la dona del temps de RAC1 i 8TV.
Perquè fa el temps, no sé com dir-t'ho, però t'ho diré així. Això dels mugrons erectes... Ara que d'altre així, no, tot té l'explicació. No miris amb aquesta cara, si no s'explica. Poso la tele al migdia i veig a l'Arús parlant amb la Mònica Usart. En aquesta foto, a Mònica, tens els mugrons erectes. I vaig pensar, això només passa allà, aquí no. Aquí la tenim per una... És la nostra princeseta.
Les princeses també tenen mugrons erectes.
És impossible de superar això en tota la setmana.
El món a RAC1.
Amb Mònica Usart.
Anem fort, eh?
Ella va forta.
No, ja, ja.
Espera't, espera't.
Espera, que tenim el cinquè finalista, que és la publicitat que escoltàvem l'altre dia.
Sí, senyor. Ràdio Aranda, aposta per l'economia local.
Una vieja y un viejo van pa'l Bacete, van pa'l Bacete.
Otoño es la mejor época para hacer el amor, porque se abre la castaña y crece el nabo. Este otoño sube a Club Mississippi, limpia tu cuerpo y mente, zanja asuntos pendientes y comienza el nuevo ciclo limpio de polvo y paja. No te pierdas los mejores shows en directo, sorteos, regalos y sorpresas del Club Mississippi. En carretera Madrid-Irún, Aranda.
Què deia, Nacho de Sanuja?
No, això de les princeses, que m'he posat una mica burro.
Vinga, va, anem per feina, Broc. Va, estrenes destacades. La primera, sí, sisplau. Vaig.
No, no, és que t'anava a dir, t'anava a fer matís. No són estrenes, sinó són pel·lícules que es podran veure a Sitges. Que,
ah, d'acord.
Una tria molt ràpida, perquè tampoc hi ha una cosa molt destacada, perquè quan hi ha un festival no s'estrenen coses molt potents. I he fet una tria de tres pel·lícules que crec que valen la pena a priori del festival de Sitges. I una és Youth, la joventut.
Do you know who composed that piece that you're practicing?
No.
A banda de perquè hi surt Michael Caine, que això és una garantia de qualitat, perquè és de la nova pel·lícula de Paolo Sorrentino, el director de La Gran Belleza, que ve precedit de l'èxit que va tenir i de la importantíssima rebuda que va tenir La Gran Belleza amb una nova pel·lícula que en teoria ha de seguir una mica l'estela de la seva predecessora. És una de les pel·lícules destacades a priori que no formen part del gènere de terror del festival.
Knock Knock.
Això sí, és terror, i a més és una de les propostes més esperades, perquè és una pel·lícula d'Eli Roth, que és un dels mestres del gènere, director de Hostel, amic de Tarantino, coguionista de moltes pel·lícules, i productor, i és un tio que home, el gènere, quan el tracta, jo crec que el tracta amb certa entitat. És una pel·li amb Keanu Reeves i Ana de Armas sobre segrestos i d'invasions de cases, que és un tema que sempre en el gènere funciona bé.
I Macbeth.
Que és aquest so que estem escoltant, sí. Que no se sent res, però que és que va pujant.
Que podria ser de qualsevol problema.
Que és una nova adaptació del Macbeth de Shakespeare. Sí que és molt interessant perquè, en teoria, és una reversió, una lectura molt més violenta, molt més fosca de l'obra mítica de Shakespeare, amb Michael Fassbender com protagonista, que em sembla que són ingredients que tots plegats fan, sí, que sigui una pel·lícula molt, molt esperada. I que ha rebut molt bones crítiques als festivals.
Per cert, l'amic Gerard Romero m'acaba d'enviar una fotografia d'una captura de l'Instagram de Leo Messi.
Ai.
No, va, hi ha moltes lectures, perquè quan un jugador no parla, les lectures, sí, les has de fer a través del que és la comunicació no verbal. I la fotografia es veu Leo Messi estirat al sofà de casa, amb la fèrula aquesta que porta, sí, per recuperar-se, amb una samarreta que aquí davant posa París.
Collons.
Amb els dits assenyalant-se, allò que fa moltes vegades quan fan un gol assenyalant-se a la samarreta, i el titular és Y así estoy yo.
H.
H, un H, que aquí pot ser
Harto,
hijos de, com van, sí, dir el Romerito, que podria ser, tenint en compte, recordem, el que l'advocacia de l'Estat l'ha obligat a anar a seure amb una...
I que amenaça, que se'n va a París.
No, no ho sé.
Sempre s'ha dit que el Paris Saint-Germain era un dels clubs que havia...
Que faci el que vulgui, però que acabi de pagar-ho tot abans de marxar.
Ho ha pagat tot, 56 milions.
No, ja no, queda un pico ara, encara.
Anem a la música, va.
Un pico.
Vinga.
Dues cosetes molt ràpides, sorolloses les dues. Aquests són Munduo, que és un grup de rock psicodèlic, rock progressiu, com li vulgueu dir, que té aquest so, ja escoltem, molt característic dels 70, amb una barreja d'elements psicotròpics musicals, jo crec que interessants. Actuen el dimarts a la Sala Polo. Aneu amb, ja preparats des d'aquesta casa per escoltar aquest grup, perquè és un viatge astral.
El Jofre em diu que l'H pot ser d'Hisenda. Oh. I aquí estoy yo,
sí.
Hacienda.
Clar, però el que ens crida l'atenció és el de París, no? No,
sí.
No l'H, perquè...
The Sonics.
Però això és un clàssic, The Sonics, que és una banda mítica dels 60 de l'escena garatge nord-americana, que, home, tenen un punt mòmia, perquè ja tenen una edat i estan tornadets. És un grup que ha actuat molt amb... Bueno, centenars de vegades, i que evidentment ja estan gastats, però han tret un darrer disc que no està gens malament, tractant-se d'uns dinosaures d'aquesta entitat. Actuant el dimecres a Bikini, presentant aquest disc i fent, evidentment, un recopilatori de seus hits.
Va. Anem als càstigs. El primer càstig em sembla que repeteix respecte a l'any passat, no em sembla?
No, crec que no l'haig posat.
Val, és aquest.
Que és aquesta cosa que fa el Festival de Sitges, que és el Zombie Walk, que és aquesta moguda que es fa demà pels carrers de Sitges, i a la qual gent, que té una edat ja, la majoria, es disfressa de zombi i fa veure que és un zombi per als carrers de Sitges. És un espectacle dantesc i evidentment molt depriment, que molta gent hi participa, no, de veritat, molta gent hi va amb ganes i convençuts que estan fent allò...
Però no es vol el maquillatge o...?
No, és que, a veure, quan tens, no sé, jo crec que quan tens una edat ja no pots fer.
Aviam, si vols veure un zombi walk de debò, ves a la sortida un after.
Clar.
Ja està.
Què diu?
Ara sortia un after i...
Són de veritat, aquells. Clar.
Bé, ara, abans d'anar, perdoneu, amb la Mònica Usar, podem anar un moment amb el Nacho de Sanahuja? Perquè m'ha ensenyat una fotografia, vaja, estava a l'Instagram de Sanahuja Maristany, que hi va anar a la conferència de la CUP.
Sí.
I es va presentar amb un casc amb el escut de l'Espanyol.
Sí, vaig anar aquí, allà baix, allà al costat del zoo, que hi ha una universitat,
sí.
I bueno, si em veu dir que anés allà i expliqués coses, no vaig estar gens atent, va ser molt avorrit. I vaig anar... A més, és que tenia un regalo dintre, en el maletero de la moto, després havia d'anar amb un sopar i tenia un regalo i vaig haver d'entrar amb el casco a la mà. I jo en el casco hi poso, i sempre hi tinc una adhesió de l'Espanyol. Però no perquè sigui molt perico, que ho soc, havia sigut molt, ara ja se me'n refot, perquè ja m'explicaràs tu ser perico, si és terrible. El tinc una mica per tocar els ous. Sí, perquè una mica per reivindicar el senyorio de l'Espanyol d'abans. Perquè, clar, jo... acostumo a anar molt ben vestit, sóc molt ben plantat, sabata molt bona, al mitjó sóc molt exigent, i quan vaig amb moto et pares als semàforos i la gent ho notes, que miren, no? I dic, carai, quin goig que fa aquest noi. I l'escut de l'Espanyol faig una mica per això, no? De dir, escolti, què us penseu? Que els de l'Espanyol som tots lletjos? No, jo sóc dels abans, dels de Sarrià, dels de l'abric de llana austríaca. Jo faig per això, sí. I vaig entrar i vaig anar aquí aquesta cosa de la CUP, i que per cert era el més àlib i ben vestit, lògicament, i vaig anar amb el casco allà sí, i després anava amb americana, anava molt bé, i la gent estava molt inquieta, anàvem tots mirant, i vaig dir, mireu, doncs ara acabeu d'allò. I després vaig veure que tenia calor, em vaig veure l'americana i vaig mostrar els tirants aquests que porto, que ho faig una mica, el de tirants. Primer és perquè el cul em cau sempre, el cul del pantaló se'm posa malament, i amb el tirant se'm sempre... I és una mica també de postureo, perquè és una barreja entre gilipollisme absolut, un nano de la meva edat que vegi amb tirants. Però és una mica per semblar el cabron aquell del Pinochet i el tio Gilito. I clar, allà si vas amb... Bueno, jo els pantalons els vaig posar més amunt de lo normal, a l'estil Pinochet. I sí, i després vaig estar xerrant amb tothom. Coneix tothom. Els periodistes que hi havia allà, tots eren fans meus. Vaig estar xerrant tota l'estona, fumant com un boig.
A dins?
Entre un peu a dins i un peu a fora. I bé, no me'n vaig enterar de res, no van dir res del president Mas, sembla, encara el Culebrón encara segueix. I després, ja quan tenia tot l'auditori molt inquietat, ja que no podien més amb mi, Ah, va ser fantàstic, perquè va acabar la conferència i el Baños el primer que va fer abans d'atendre els medis em va veure de lluny i va venir amb els braços aixecats. Sona, això, aquí, que hi ha unes...
Això la gent pot dir que és broma, sí, però sí, és veritat. No, és a dir, el Baños quan va venir, perquè hem dirat junts diverses vegades, s'han trobat, i a més, l'altre dia que va venir...
Ah, bueno, clar, quan va fer l'entrevista...
Ah, va sí, fer l'entrevista, ja, unes sí, abraçades amb
sí,
el Saragossa.
Sí, a més, aquests que abraça i piquen a l'esquena. Sí. I dic, no, i vaig marxar, i bueno, res, no me'n vaig enterar de res. Representa que havia de parlar de la CUP, però és que no sé, no. Vaig estar xerrant, vaig perdre el dia. I després, tornant cap a casa, jo tenia un sopar després, més tard, tornant cap a casa amb moto, vaig passar pel carrer Diputació, i vaig veure que hi havia allà, hi ha un restaurant tailandès que és molt bo, Thai, abans de ser Thai Gardens, em sembla sí, que ara sí, és Thai sí, Barcelona, sí, em sembla. Sí. Que hi havia anat alguna vegada i és excepcional.
Excepcional.
Sí.
Molt bé.
Sí. Bon dia, però un dia us explicaré coses al restaurant. Estic confeccionant una guia, que ja tinc la portada feta, jo també dibuixo a vegades, dibuixo molt malament, però ja tinc la portada i està tota feta. I he començat a fer els primers allò. Una guia de restauració que es dirà los mejores 500 restaurantes de Barcelona para quemar con cocineros y clientes dentro. Sí. I ho he anat evitant, ho he anat enviant a editors, vaig enviar l'altre dia a la revista Time Out, i aquell del Voltes va posar com a riure com un boig, vaig dir això, no ho podem, és que no podem fer-ho, perquè clar, no. I a La Vanguardia ho vaig enviar també, no. I el diari ara. Es pot parlar malament del diari
ara? No, es pot parlar malament de ningú.
Vale.
Escolta, però... 500 restaurants?
Sí.
Clar, no m'atreveixo que diguis un, perquè no.
Sí, home, sí, ja.
No.
Ja, sí, és legal parlar malament d'un restaurant? Es pot fer?
Es pot parlar malament d'un restaurant, no cremar-lo, però...
Bueno, ja m'ho pensaré. El pròxim dia ja us faré una llista
però
de
500. Però 500 n'hi ha?
Sí, i és que són tots dolents a Barcelona. Menys 7 o 8 o 9 o 10 o 12 o 15, són tots dolents. Sí, i cambrers perfumats. Bueno, vaig parar aquí, vaig veure que hi havia tot com de gent i gent que anava vestida com si anessin a una exposició d'art contemporani. Vaig dir, calla, què és això? I vaig pensar, avui hauré d'anar a la ràdio i de la CUP, no tenia res per explicar, havia de buscar alguna excusa. I vaig aparcar la moto i vaig veure tota aquesta gent i vaig dir, calla, tu, encara aquí picarem gratis. I sí, vaig entrar, oiga, usted, que esta es una invitación. Dic, bueno, yo es que soy de RAC1. Ah, bueno, está molt bé això de la ràdio, bueno, perquè més, entres amb aquests aires i havíem pensat que era l'amo, també, perquè anava... que la cara no la tinc de periodista amb nòmina, jo. Devien d'aquest, deu ser el cosí segon del conde. I sí, vaig entrant allà, escolta, horrorós. És una mena de gent, són aquests que van a totes les inauguracions.
Ui.
Sí, que tant els pots trobar en una inauguració d'un restaurant com una inauguració d'una mena de sala d'exposicions, s'apunten a tot. Que és un... Hi havia una gent com de patilla llarga, sí, gent de la cultura, ulleres a pasta gruixuda, patilla llarga, unes dones que hi ha a l'escollida d'allò, i després hi havia aquells filipinos, aquells tailandesos que anaven amb unes bandejes, i em va recordar una mica aquell monòleg mític del Capri, de que mengem massa, sí. D'allò que deia, que quan s'inaugura una botiga, diu, abans, diu, donaven quatre patates a xorrero, diu, avui no, diu, avui has de donar farda, diu, has de donar botifarra, doncs era allò, s'hi tiraven com llops. I no, i després vaig picar una mica d'allò i vaig marxar, i després me'n vaig anar a sopar amb uns empresaris, i uns de la caixa, i aquells dels peatges, com es diuen aquells que ens fan pagar els peatges?
Abertis.
Home, fabulosos. Sí, vaig sopar amb ells i em van regalar això. Un matxero amb les quatre barres.
Ah.
Sí, un senyor d'Abertis. Es veu que tenen un gran amor per Catalunya, sí, esclar.
Ja. Bé.
Què?
No, res, no dic res jo. Em mira, per exemple, que s'han quedat mirant. Ara, aquests tirants amb l'enganxina fa una cosa estranya.
Bueno, és que si no em deixaven entrar... Ja. Està tot ple de tècnics de so aquí fora. Com que fan això del cine, els teniu calats, els tècnics de so? Vostè, perdoni'm, no va per vostè. Però és una mena... I ara que em feu anar aquests actes polítics, ja sento, van tot el dia estan ajupits per terra, amb uns cables, i no paro de veure culs, perquè van vestits d'una manera que tot el dia se'ls veu la ratlla del cul. I són... Ara ho parlàvem amb vostè aquí fora. Tenen unes panxes, i van amb unes barbes, i van tatuats, i van amb pantalons curts, ara, ple mes d'octubre, encara van amb pantalons curts i amb mitjons i les cames tatuades, i te'ls vas mirant i dius, aquest senyor d'aquí 4 dies agafarà un atac de gota, si és que no el tenen ja. Són aquests que van amb moto. Que van amb moto.
I un problema en moto.
És terrible, eh? Bueno, jo vaig en moto perquè tinc una piatxa d'aquesta de nena, molt femenina, i vaig per Barcelona a fer l'un de... Però aquests que van en moto, el motero és terrible. T'has fixat en els mitjons que porten els moteros? Perquè la gent no té cura dels mitjons. És el més important, és portar un bon mitjó. I sobretot si vas en moto, perquè quan pares els semàfors et veu tot. I bueno, és allò. Dels mitjons, tinc temps a explicar una cosa dels mitjons?
Sí.
Jo sóc, com bé sabeu, que sóc fabricant de cotó i sóc proveïdor de molts fabricants, jo sóc molt maniàtic. I tots els mitjons que comprava aquí a Espanya, i en allò, tots una merda, i la goma cau... Jo sóc, a més, m'agrada molt el mitjó llarg, de fins al genoll, de canaler i de cotó 100%, i no en trobava, i anava allò, en fi. I un dia vaig pensar, això s'ha d'acabar. I vaig dedicar-me a voltar per mitja Europa, aprofitant viatges, i anava comprant mitjons a totes les marques al mercat. Totes. Vaig arribar a Castanyà i vaig fer una inversió de 1.500 euros. I després, amb un retolador d'aquests textils que no baixen, que no marxen amb la dona, els anava enumerant. I vaig estar, doncs, un any investigant, i al final vaig trobar el mitjó ideal. El millor mitjó d'Europa. Ja està, ja el tinc, i ara ja els compro tots amb dotzenes.
Però de quina...
No us ho penso dir, perquè la investigació la vaig fer jo, la inversió la vaig fer jo, i no us donaré el resultat d'una manera tan gratuïta.
De quin país sí que es pot dir?
Alemany, sí.
Alemany.
Sí, sí. Bueno, vull dir que estic... Que després, clar, que em fixo amb els motoristes. I sobretot els motoristes que van amb Harley i traje. Harley o imitació de Harley. Els oficinistes. Que després és aquests senyors que s'arreglen per anar a treballar. I porten unes sabates de color marrón clar, una mica de punxa.
Quina mirada que fa. Ara tornem, eh? Lluens, reprenem el que teníem previst de la setmana passada.
Va, teníem llibres útils, o no. Alguna altra vegada ja n'he portat de llibres frics, però ara tinc una nova tongada de publicacions aparentment inútils o rares, així que faig una segona entrega, una tercera, no ho sé. El primer llibre que porto es titula Com cagar durant una cita. No, en anglès, How to poo on a date. O sigui, no, això és, us ho creieu o no? Aquest llibre, que costa $6, va ser un boom a Amazon, i com el seu nom indica, es tracta bàsicament de com dissimular peremptòries necessitats en un moment delicat com una cita, per tal de no engegar-ho tot a regar. És a dir, t'hi pots trobar, i això és una mena de guia. Clar, i què fas? Perquè has de quedar bé. Aviam, hi ha tot tipus de consells, des de com gestionar un apretón còsmic en un moment delicat, fins a com dissimular l'olor un cop fet de ventre. La cosa resum bàsicament amb uns quants punts que és sentit comú. És a dir, el primer, no diguis mai de manera precisa on vas. Doncs vaig a empolvar-me el nas, per exemple. Vés-hi sempre sol. Això t'ho diuen, això és una obvietat, com si la gent s'endugués els col·legues a ensenyar-los el tordo, no cal. Que ningú et vegi entrar o sortir del bany, això és, també és de seny. Sigues discret, no expliquis res quan tornis, no triguis mai més de 5 minuts i no perdis mai la compostura. És a dir, al final no valia la pena comprar-se el llibre per saber això. El segon llibre pràctic que porto és Com desaparèixer completament i que no et trobin mai. És la versió millorada i definitiva del clàssic Vaig a comprar tabac. És a dir, estàs fart de la teva família o de la teva feina, deus pasta a tothom, no aguantes a ningú, doncs aquí t'ensenyen com bye bye i adeu. Sí. És una guia amb una sèrie de passes per deixar de ser qui ets, bàsicament. Penseu que és un llibre escrit a Estats Units, és a dir, que hi ha coses que no són aplicables aquí, i el que et diuen és pas a pas com desaparèixer. Et faig un resum ràpid. El primer que has de fer és aconseguir un llistat dels nens que van morir prop de la data que tu vas néixer. Això ja d'entrada ja dóna'm el rotllo, però és el que explica el llibre. Acte seguit, te'n vas a demanar un certificat de naixement d'un d'ells al govern del teu estat, digues que l'has perdut, i aquí ja grinyola perquè se suposa que això no està creuat amb els certificats de defunció. Suposo que en els governs dels estats d'Estats Units la cosa no va estar massa informatitzada, però bé, el cas és que ho posa així. Un cop aconseguit això, utilitza aquest certificat per fer-te un número de seguretat social, al·legant que fins ara has estat estudiant i que no tenies número de seguretat social. Evidentment, si tens 70 anys, això no cola, has de ser jove, i a partir d'aquí aconsegueix un carnet de conduir, una targeta de crèdit, etc. Després treu paulatinament la pasta que tinguis al banc, fins a buidar-lo i tenir-ho tot en caix. Aprima-t'ho, engreixa't, canvia el color del cabell, posa't pedres a les sabates per tal de caminar diferent de la teva manera, canvia de ciutat, dedica't a fer feines esporàdiques que no deixin rastre i dedica't a anar canviant de domicili cada 2x3. Això, a més el llibre
explica uns quants casos reals de tios que van desaparèixer, però clar, això és paradoxal, perquè si el tio o l'autor els va trobar vol dir que no van desaparèixer molt bé, no. Amb la qual el llibre se'n va en orris. Un altre llibre molt interessant, Ensenya la teva dona a ser vídua. Aquest està molt bé. Teach your wife to be a widow. Les coses eren molt diferents al 1953, que és quan es va escriure aquest llibre, perquè va exactament d'això, de preparar la teva dona pel dia que tu faltis. És a dir, el llibre t'explica que has de dedicar temps cada dia, quan tu arribes a casa, la seus al sofà, i durant 10 minuts li expliques coses bàsiques que segurament desconeix, com quina assegurança de vida tens, com cobrar-la, quins deutes tens en curs, quines inversions, quins impostos pagues, si tens la tomba pagada o no, i tot molt, molt interessant. Aviam, el que fas és aconseguir dues coses amb aquest llibre. Primera, pressuposar que la teva dona s'entera de res, i segona, donar-li motius perquè et mati, si és que no en tenia ja. El cas és que, bé, és un llibre curiós. Podeu trobar els PDFs per internet, perquè, insisteixo, és de l'any 53. Ens en queden dos. El primer és molt interessant, Festaüts per mascotes i persones. És a dir, la bricomania més gore, a l'abast de tothom. Si ets un manetes, tens prou eines i tens una mascota, un gos o un gat, que presumiblement es moriran abans que tu, doncs estigues preparat, t'ensenyem a fer un taüt perquè puguis sortir el tema barato i puguis enterrar... Sí. El llibre va de menys a més, eh? Vull dir, primer t'ensenyen a fer caixes de morts petites per animalons, i quan ja tens prou traça, doncs més grans per si tens algun assassinat en ment, o si vols que t'enterrin dins d'una cosa que has fet tu, que és ja el somni humit del bricomaníac compulsiu.
Molt pràctic.
Sí, t'ensenyen tècniques d'assemblatge, encolat, tall, poliments, forros de seda... Bé, és una manera de preveure el futur. I acabarem amb el meu llibre preferit, sens dubte, que és Com sobreviure a l'atac dels nans de jardí.
Ah.
I ojo que té un subtítol que diu Defensa't quan els guerrers de la gespa ataquin, que ho faran. Aquest llibre és una guia paranoica molt completa, t'ensenya a identificar i classificar segons la seva perillositat els diferents nans de jardí, perquè tenen tipologia diversa. Hi ha profusió de fotografies on t'ensenyen com és cadascun. Després t'ensenya a fortificar casa teva per tal de que no entrin el dia que els agafi un rampell assassí, i en cas de que siguin capaços de trencar el perímetre de seguretat, doncs et diuen com combatre'ls i defensar-te. Evidentment aquest llibre està escrit amb molt de sentit de l'humor, perquè si no això és infumable, i només per veure el sentit de l'humor que té, repassant l'índex ja és suficient. Atenció a l'índex, als capítols. Capítol 1, estàs en risc? Evidentment, t'ensenyaré a saber si ho estàs o no. Capítol 2, activitats sospitoses. Clar, has de vigilar els nans, no sigui cosa que facin coses rares. 3, reconèixer les comunicacions, perquè es comuniquen. Cuidado. 4, fortificació passiva, defensa externa i defensa interna. 5, 10 coses que et poden salvar la vida. 6, el seu arsenal. 7, el teu arsenal. I 8, Mortal Kombat. Aquesta seria l'índex, és molt interessant.
Oi que a Alemanya hi ha un frente de liberació dels enanitos?
Sí, abans ho parlàvem, sí, segresten, bueno, segresten, treuen els nans
alliberen,
de les cases.
Alliberen.
Sí, treuen i els porten al bosc, oi?
Sí, els porten, hi ha un bosc allà que fa 10 anys, quan me'n vaig entrar, en tenien uns 5.000. I quan celebren l'aniversari d'aquesta associació, em sembla que busques, estan tot l'any buscant o alguna casa que tinguin, a part de nanitos, una Blancanieves, que això és molt difícil de trobar.
Molt difícil.
I el dia de l'aniversari fan el gran alliberament de les Blancanieves. I aquí em sembla que tenen sucursal aquí a Catalunya.
Jo crec que es va posar... Va haver-hi un parell o tres de casos, diria, perquè aquí el nan de jardí es porta força, eh?
Sí, sí, sí. Sobretot és...
Digues, Artigal, digues.
Vine cap aquí. La Meli explica tot això i també hi ha tota una història sobre... Però és un moviment que fa cosa de 10 anys va estar molt a l'alça. Hi havia realment grups terroristes que anaven a jardins per alliberar...
Sí. Qui és aquest noi?
El Marc Artigal,
qui és?
Col·laborador del programa, clar, com un vostè de tant en tant.
De què parla?
De llibres.
De llibres?
Sí. Oh.
No, però pitjor, perquè em dedico al teatre, que em sembla que...
Sí, ui, ja té tot. Però escolta, el lliurant de manitos, això, se'm sembla...
Em sembla brillant. Sí. Per què no? Aviam, la gent que té prou mal gust per tenir nans al jardí...
No en tinc.
O sigui, bueno, fota't, és així.
No tinc jardí, o sigui, que va, tranquil. Hola, som la Raquel i en Marc, i el diumenge anem a fer una trobada de nenes que es diuen Elna. A Elna, a França.
Hola.
No, hola, Mònica, que no és tot d'això. Ah. És a dir, hi ha trobades de criatures que es diuen Elna a Elna.
Sí. Home, seria més greu que fossin trobades de criatures que siguessin pisuerga, no? I anessin a... No sé, dic jo.
Bé, què?
Bé, pinta bé.
El diumenge allà hi haurà alguns núvols, com a molt, de pluja no se n'espera, i una temperatura que al migdia rondarà els 20 graus. Com que diu que ho fan a l'aire lliure, jo crec que no tindran cap tipus de problema.
A Harrogate, a Anglaterra, aquest cap de setmana, el David.
No s'espera pluja aquest cap de setmana en aquesta zona, sí que hi haurà algunes bandes de núvols i que vagi vestit de ple hivern, perquè la temperatura als vespres pot baixar fins als 6-5 graus i al migdia no passarà dels 13.
La Joana de Premià va a Girona diumenge, què tal?
Bé, pinta bé el diumenge a Girona, només hi haurà algunes bandes de núvols, no s'espera pluja i, a més, la temperatura al migdia serà molt agradable, fins i tot càlida, amb uns 24 graus de màxima.
El Marc, aquest dissabte, marxant tota la família a Venècia fins dimarts 13.
Els hi plourà el dissabte a la tarda, algun ruixadet, diumenge al matí una altra vegada i després el dimarts és el dia que arriba la pluja més intensa. Per tant, que aprofitin sobretot dissabte al matí i el dilluns, que serà el dia més tranquil.
A l'Agnès, aquest pont, anem a Donosti.
Que s'emporti el paraigua, perquè el diumenge i el dilluns sobretot hi haurà algun ruixat, seran intermitents, no estarà tot el dia plovent i el dissabte tindran més estones...